Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'alimentació conscient d'aquest novembre va a càrrec de l'Esther Milà, dietista, nutricionista del Servei d'Atenció Primària del Penedès Garraf. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta vegada vols aprofundir en un aliment característic de la tardor, molt nostrat, a més a més.
Avui parlarem de bolets. D'acord? La idea una miqueta és com que comença el fred, comença, bueno, aquestes pluges també, no?, de la tardor, que han anat fent el seu efecte i està sent una temporada excel·lent de bolets. Comença a venir de gust també aquelles crametes de verdures, aquest menjar més calentó, no?, amb més suquet, i els bolets són un aliment ideal de temporada que, a més, ens ajuden a fer més activitat física. No? Ens recordem sempre d'aquells petits canvis per menjar millor, de menjar més fruita, més hortalisses, més llegums, més fruita seca i fer més vida activa i més vida social. Doncs els bolets en si els considerem com si fos verdura per al seu contingut en fibra i en micronutrients, com alguns minerals, sobretot. I després també ens ajuda aquesta part de fer una vida més activa, no?
Això sí, els anem a buscar, no?
Clar, aquesta és la part ideal, no? Aquest win-win que en diem, que guanyem per dues bandes, de que fem més vida activa per anar a buscar bolets, a més en contacte amb la natura, que això sabem que és molt beneficiós, si pot ser amb família o amb amics, per tenir aquesta vida més, a omplir aquesta part més social, no? I guanyem en vida activa, en vida social, en contacte amb la natura, i a més, que si els anem a buscar, en general els consumim, no? Per tant, amb més enriquidament la nostra alimentació, amb aquests bolets que formarien part d'aquestes verdures i hortalisses que sempre comentem.
Ens deies que són verdura, que els hem de considerar verdura, per tant, quan confegim el plat, si hi ha bolets, quines proporcions tenim?
Exacte, recordem el mètode del plat. No, primer que tindríem aquest plat únic, que pot ser un primer i un segon, pot ser un pica-pica, primer, segon plat, el que vulguem, ho ajuntem tot en un mateix plat mentalment i ens hauria de quedar que la meitat hauria de ser format per verdures. Si veiem que no arribem, podem considerar també les fruites.
La fruita de postres també formaria
part d'aquesta porció. La
podem considerar aquí dintre.
Si assegurem la meitat del plat només amb verdures, millor encara.
Molt millor.
Val? Però si veiem que no acabem d'arribar, podríem valorar la fruita com aquí dintre. Una quarta part de hidrat de carboni, cereal, patata, arròs, pasta, val? I una quarta part de proteïna, de carn, peix i ou. El llegum ens formaria part d'aquesta quarta part de proteïna i aquesta quarta part d'hidrat de carboni, per tant, el plat ens quedaria meitat verdura, meitat llegum. I això ho recomanem que hi sigui, com a mínim, tres vegades la setmana. Val? A poder ser quatre, millor encara. D'aquesta manera prevenim d'excés de colesterol, de més quantitat de fibra alimentària, que això alhora ens porta molts beneficis amb la regularitat en el lavabo, sobretot, i la millor absorció també dels sucres. Val? Aleshores, els bolets sí que formarien part d'aquesta meitat de les verdures. Per als nens petits també molt interessant,
sí,
perquè a vegades costa d'arribar a aquest mig plat de verdures. I els bolets, al ser un aliment que no és de color verd o de color vermell, a vegades ens ajuda...
És un aliat, no?
El color. A que siguin més ben acceptats. Alguna vegada els bolets hi ha gent que es pensa que són molt rics en proteïnes i substitueixen la carn per bolets. Això no seria adequat, val? Perquè el contingut en proteïna és molt baixet. Aleshores, recordem sempre que aquesta quarta part del plat de proteïna hi ha de ser, ja sigui carn, peix, ou o llegum.
A banda d'aquest recordatori del mètode plat i com confegir un pet saludable, recordem altres hàbits que estan bé d'introduir o de recordar, perquè ara amb el canvi d'estació canviem els aliments, no? I està bé refrescar aquests conceptes.
Sí, hem parlat del que hauríem de fer més, no? De més fruita, més verdura, més llegum, més fruita seca. Recordem que la recomanació serien 3 grapadets a la setmana com a mínim i màxim un grapadet al dia. I aquesta més vida activa i més vida social. Alhora, hauríem d'intentar reduir algunes coses, no? Hem passat del sí i del no al més i al menys. Per tant, reduïm el que seria l'excés de sal, els sucres, sobretot aquells sucres superflus, no? La fruita és dolça, però si no té sucre afegit, sinó que seria més reduir tot el que vingui amb sucre afegit. Ara que ja hem passat la temporada dels panellets, doncs ja està, ja hem menjat els panellets, no cal anar reconsumint més habitualment, no? Tot el que sigui sucre afegit, com ara que arribarà el Nadal, tot el que siguin xocolates, tot això és el que hauríem d'anar reduint, que sigui puntualment. Les carns vermelles i les carns processades, de fet, una vegada a la setmana carn vermella no estaria malament, però el que intentaríem és que no hi fossin sovint. I quan parlem de carns processades ens referim des dels embotits, que també és una carn que ha patit un procés d'elaboració.
Una salsitxa, una hamburguesa, també?
Una salsitxa, una hamburguesa, i tant ens fa que siguin de pollastre com de vedella.
O de gall d'indi, tant és,
processades, no? Exacte, són totes aquelles en què no és una carn pura, sinó que se li han afegit o s'hi han barrejat altres ingredients.
I a més que no ho fem nosaltres, per tant, no sabem quins altres ingredients hi ha moltes
Exactament.
Vegades.
Exactament, sí, moltes vegades hi ha farines o altres additius o més greix o altres parts d'animal que no són pròpiament carn. I després tot el que són els productes ultraprocessats, val? Tot allò que ve empaquetadet, envasadet i que no ho hem elaborat nosaltres. Pot ser un aliment processat que sigui dolç o altres que siguin salats, o també tot el que són els plats precuinats, que en general també són més rics en sal i en greixos poc saludables. Val? I després també hi ha altres propostes de canvi que us recomanem, que és que tot el que beguem prioritàriament sigui aigua, val? Poder ser aigua normal, les aigües amb gas o aigües amb que venen amb altres productes, també intentar-les evitar. Tot el que siguin els aliments, sobretot més els hidrats de carboni que siguin integrals, l'arròs, la pasta, el pa, prioritzar els que siguin integrals. Utilitzar l'oli d'oliva verge, si és verge extra ideal, però com a mínim que sigui oli d'oliva verge, evitar tots els olis que no siguin d'oliva. I després utilitzar els aliments de temporada i proximitat que anem insistint a cada programa, no? I que avui especialment us parlem dels bolets.
Recomanes anar a buscar bolets, amb grup, amb companyia, i després cuinar-los i menjar-los. Dona'ns uns tips bàsics perquè surti bé tot plegat.
El primer tip, i el més principal i obligatori, és que només podem agafar aquells bolets que estem segurs que sabem quins són i de no equivocar-nos amb altres espècies que podrien arribar a ser tòxiques o perilloses. Per tant, si un bolet dubtem, ja directament no l'agafem. Val? Sempre recomanem que quan nosaltres anem a buscar bolets, sigui en grup, sigui sol, sigui el que sigui, els bolets que hem recollit els consumim immediatament o, com a màxim, 3 dies més tard. Per aquests bolets, de seguida es fan malbé. Per tant, sempre ben nets, val? I màxim 3 dies després d'haver-los collit. Hi ha gent que també els acaba deshidratant o assecant i s'ha de fer amb unes condicions òptimes de seguretat. Si no ho sabem fer ben fet, més val que siguin collits i menjats.
Un cop cuits també hi ha l'opció de congelar-los o no queden massa bé?
Es podria provar de fer. El que passa que depèn una miqueta... Sí, depenent una miqueta de per què els vulguem. Si, per exemple, els cuinéssim, els congeléssim i els féssim servir després per fer una crema, no hi hauria problema, però a vegades les textures no queden ideals i depenent també de l'espècie. Val? El que recomanem també és que els bolets els consumim amb moderació, perquè hi ha gent que els tolera molt bé, però hi ha gent que li donen problemes digestius. Ja puguin ser més gasos, inflor, a vegades alguna diarrea. També depèn una miqueta de l'espècie de bolets. Val? I després també recomanem sempre menjar-los cuinats, que hi ha gent que s'atreveix a menjar-los crus i no tots els bolets es poden menjar crus i alguns fins i tot podrien tenir problemes a nivell de seguretat. Val? Alguns
crus
podrien
vols
resultar
dir com
tòxics.
Un carpaccio de xampinyó?
Exacte, els xampinyons a vegades es mengen crus, però no seria l'ideal. L'ideal seria cuinar-los. D'acord? Bàsicament això, si tenim en compte aquestes 3-4 cosetes, ens assegurem de que millorarà la nostra salut, no? Perquè al final estem fent activitat física, una activitat social, i a més estem millorant la nostra proporció del plat a nivell de verdures i sobretot la varietat i la temporada, que això també és molt important.
I quan la campanya, la temporada és bona com aquesta, s'ha d'aprofitar.
Totalment.
Sempre tenim un dubte, de dubtes en tenim molts, però el dubte del milió el transmetem a les nostres dietistes nutricionistes. I avui va d'aliments light i aliments integrals, ho veiem molt en l'etiquetatge al supermercat. Realment aprimen aquests aliments light o integrals?
De fet, jo he proposat aquest dubte del milió perquè comença la temporada prenadal, no? Just passa la castanyada i ja de seguida veiem llums de Nadal al carrer, anuncis, no? Vas a comprar al supermercat i veus ja tota una gran varietat de productes. Llavors, què vol dir light i què vol dir integral? Aprima o no aprima? Partint de que qualsevol aliment, quan nosaltres ens el mengem, no existeix cap aliment que en resti energia. Val? Quan nosaltres parlem de primar, aprimar vol dir que restem energia, per tant, no existeix cap aliment que
calories,
ens aprimi.
Calories, no? Serien?
Exacte, no hi ha cap aliment que tingui calories negatives, per sort. Per tant, ens oblidem que ja existeixi qualsevol cosa que puguem menjar que ens resti energia, que ens aprimi. Sí? Llavors, què recomanem sempre per mantenir el nostre equilibri amb l'alimentació? Doncs recordem el mètode del plat, aquests petits canvis per menjar millor. Però qualsevol aliment ens aporta energia, per sort ens aporta nutrients, ens aporta calories, i això ajudarà que nosaltres, doncs el nostre cos, funcioni adequadament. No hi haurà res que nosaltres puguem menjar que ens aprimi, ni verdures. Les verdures no aprimen, les verdures el que són reduïdes amb energia, amb calories, i si nosaltres les cuinem amb alguna tècnica que no ens porti molta energia, com sigui un fregit o sigui alguna cosa que porti molt d'oli afegit, en general són àpats poc calòrics. Per tant, si el nostre balanç energètic al llarg del dia és negatiu, a la llarga anirem reduint les nostres reserves de greix. Però en primar-nos directament no existeix cap aliment. Per tant, per molt que ens diguin que és integral, un aliment integral l'únic que vol dir és que ens han afegit fibra o que no l'han refinat i li han tret. Val? D'acord, per tant,
en el cas d'un arròs, és que no li han tret.
No li
han
tret.
Per exemple.
Però, per exemple, si estiguin parlant d'unes galetes, a vegades el que fan és afegir fibra extra. O el pa. El pa també hem de valorar si és que li han afegit fibra o realment està fet a base d'una farina integral. Llavors, al final tot serà un pa integral, però depèn una mica del procés, serà aquest gra més sencer o senzillament que li hauran afegit fibra després.
I aquest però canvi cap, tampoc aprima.
En cap cas ens aprimarà, exactament. Senzillament l'únic que faran és que han afegit una fibra que el que farà és que tindràs més sensació de sacietat, possiblement absorbiràs menys nutrients, però a la llarga el que et pot ajudar és equilibrar una miqueta més el teu plat. Sempre recomanem que els aliments, si poden ser integrals, millor. I en el cas del light, normalment el que significa és que comparat amb la seva versió original, ens l'han reduït amb energia. Val? Imaginem-nos que tenim els torrons i els torrons light. No vol dir que no tinguin energia, no vol dir que no ens engreixin. És un aliment també d'ús puntual, d'aquests aliments que n'hauríem de menjar menys i que possiblement ens sumarà energia a la nostra dieta, però que no, en cap cas vol dir que en resti. No vol dir que sigui un aliment inofensiu i no vol dir que en puguem menjar tal com vulguem. Senzillament que si el comparem amb la seva versió original, amb la seva versió completa, possiblement ens aporta menys sucres o menys greixos, depenent en què hagin retallat.
I és delicat aquesta menys aportació de sucres? Els substituts que fan servir?
Clar, si parléssim dels sucres, en general, si retallen, el gust dolç el mantenen, no? Perquè al final és el que ens agrada d'un torró,
per busquem,
exemple.
Clar.
Llavors, què passarà? Que li hauran tret el sucre, però li hauran afegit edulcorants. Llavors, aquests edulcorants a nosaltres ens donen la mateixa percepció de gust, un gust dolç, però quan arriben al nostre intestí, per norma general, no som capaços d'absorbir-ho. Si en mengem en massa quantitat, pot ser que ens acabin provocant més flatulències, sensació aquesta de panxa inflada, o fins i tot en casos extrems, si n'abusem, diarrea. El mateix ens passaria amb els xiclets sense sucre, no? Que possiblement no tenen l'etiqueta de light, però els podrien tenir, i que si n'abusem, allà ho posa amb lletra petita, no? Que pot tenir efectes laxants o fins i tot que et poden provocar aquesta distensió abdominal i aquesta incomoditat.
Per tant, sempre és millor recórrer a l'aliment original.
Original i moderar-ne el consum. Aquests aliments, en quins casos els indicaríem, els light? Doncs, per exemple, en persones diabètiques que han d'ajustar molt bé la seva dosi de sucre i podria ser un recurs per mantenir una miqueta aquest dia l'extra de menjar torrons, no? Però ajustant-ho a les seves necessitats més mèdiques.
Per tant, no pas en el dia a dia, com
no,
un extra.
No, en cap cas, sinó com un consum puntual, sempre.
Sempre amb les nostres nutricionistes sortim a tafanejar quins són els aliments de temporada que trobem al mercat.
Doncs al mercat volia destacar de que fruita trobem encara algun tipus de figues, si estem de sort. Podem trobar poma, raïm, mandarina, taronja, kiwi, caqui. Si ens hi fixem, molt d'aquests aliments molt rics en vitamina C. A vegades es diu que si menges molta vitamina C prevens dels refredats, i això se sap que no és ben bé així, però sí que recomanem molt de consum d'aquest tipus de fruites, perquè ara estem en aquesta temporada que comença a venir més de gust la verdura cuinada i potser no mengem tanta amanida. I també ens és ideal que comença aquesta temporada de fruites riques en vitamina C, que ens ajuden a cobrir les necessitats. Després, a nivell de verdures, trobem naps, cols, que comencen a ser les reines ja de quan arriba el fred, porro, api, alls, bledes, cols, bròquil, escarola, coliflor, espinacs, alls tendres, les carxofes, aprofitem-les, pastanaga, enciam, rave, remolatxa i el julivert. Recordem el julivert, que també afegint-ho una vegada ja el plat està cuinat, també ens ajuda a enriquir amb aquesta vitamina C als plats. I ja s'acaba tota la temporada del que seria el tomàquet, la mongeta tendra, per tant ens toca fer una mica de canvi d'idees en receptes. Sí, avui parlarem de les carxofes i els bolets, concretament. Recordem que els bolets, no, el que parlem avui, que estan en plena temporada, són molt baixos en energia. Pensem que el 80% del bolet és aigua, si quan els coem de seguida queden amb poqueta cosa. És molt baix amb energia, i perquè ens fem una idea, més o menys, cada 100 grams de bolets ens porten unes 20-25 calories, per tant és un aliment molt, molt poc calòric, sobretot tinguem en compte com el cuinem. Si el cuinem amb molt d'oli, al final sí que ens portarà, doncs, més calories del que potser voldríem. Mal, també porten molta quantitat de fibra, que això ens ajuda sobretot a regular tot el tema del trànsit intestinal. Són molt, molt rics en minerals, i això també ens aporta molts beneficis a nivell del cos, a potenciar el sistema immunitari, ens ajuda també a regular la pressió arterial, val? I després també és una font rica en provitamina A, algunes vitamines del grup B, per tant són un aliment bastant, bastant completet, i a més tenen la gran gràcia de que els pots preparar de moltes maneres. Els pots preparar saltejats, al forn, també fer-los servir per cremes, com comentàvem abans. És l'aliment per excel·lència de temporada.
Molt i molt recomanable, se'ns està quedant claríssim. Farem una recepta amb bolets?
Mm-hmm. Avui us proposo una recepta que ve molt de gust per aquesta temporada, que és un arròs de carxofes i bolets.
Fantàstic.
D'acord?
I tant.
És una recepta molt, molt, molt senzilla, i pensant en aquests ingredients de temporada, i us hem proposat per 4 persones, utilitzaríem uns 300 grams més o menys d'arròs integral, és per 4 persones generosa. Sí, si hi ha algun cas on te voldríem ajustar una miqueta més les quantitats d'arròs, es pot fer i reduir-les una miqueta. I faríem servir una ceba gran, 3 carxofes mitjanetes, pot ser entre mig quilo i un quilo de bolets, depenent una miqueta del tipus de bolets que tinguem, poden ser variats, no és de cap tipus de bolets en concret, i 4 culleradetes d'oli d'oliva. I una mica la preparació seria pelar i picar la ceba ben menudeta, i també en aquest moment aprofitem, mentre es va coent la ceba poquet a poquet i l'anem caramelitzant, netegem bé les carxofes, les anem tallant, i les afegim amb la ceba. Mentre es van cuinant-se a foc lent, anem preparant els bolets, que ja sabem que molts necessiten molta calma de triar bé, de netejar, amb molta paciència.
Sí, sí.
I també els posem a fer a foc lent i ho deixem coure ben tapadet. Val? Quan la ceba està ben transparent, seria el moment ideal d'afegir aquests bolets. Pensem que també la carxofa és bastant dura, llavors donem-li temps de que es cuini bé. Una vegada ja tenim els bolets a punt, la carxofa a punt, amb la cebeta feta, seria el moment d'afegir l'arròs i el deixem que es d'obri una miqueta amb la ceba, amb els bolets, amb les carxofes. Li donem un punt de cocció a aquest arròs abans d'afegir aquest caldo o el brou. Val? Podem afegir aigua. Si veiem que hem utilitzat, per exemple, bolets secs, que també seria una opció, quan el rehidratem podem aprofitar l'aigua dels bolets secs per afegir i donar més gust. Llavors, una miqueta seria la idea, no? Quan tenim ja l'arròs una miqueta rossadet, afegim ja el caldo o el brou calentonet i el deixem coure uns 15 minutets, depenent una mica com ens agradi l'arròs. Hi ha gent que li agrada més cruixent, hi ha gent que li agrada més covat, amb més caldo o menys, anem rectificant. I el podem acabar de coure al forn. Hi ha molta gent que té moltes reticències en coure l'arròs al forn. Jo us ho recomano.
Ah, sí?
Que ho proveu, perquè realment queda ideal. I això que us comentava, que els bolets els podem fer servir frescos si hem anat a buscar-los, o si optem per utilitzar aquells que són més secs, també ho podem fer.
I barrejar bolets diferents també és recomanable?
Sí, podem aquí innovar, i al final és una recepta tan bàsica que podem fer servir el que ens vingui de gust. També aquí podem trobar-hi molta varietat, de si algú li ve de gust afegir un sofregidet més amb una mica de tomàquet, de pebrot, també ho podríem fer. Sí, hi ha gent que prefereix fer més estil risotto i al final acabar-hi amb un toc de formatge. També li podem donar aquesta vessant més cremosa del formatge.
I ens has dissenyat el menú complet, no?, per acompanyar aquest arròs amb bolets i carxofes.
Sí, avui us porto una mica de proposta de menú. Si de primer utilitzem aquest arròs amb carxofes i bolets, ho podem acompanyar d'un segon plat amb una proteïna de peix blanc molt senzilleta, amb molt poquet greix, també de bacallà al forn, que li podem posar un toc de verdures, també una mica de samfaina per acompanyar, i de postres, també de taronja de temporada, unes rodanxetes amb xocolata negra per donar-li un toc final una miqueta més calentó.
I acabem, Esther, amb un consell. Què ens aconselles aquest novembre?
Aquest novembre us porto un consell de que encara no és Nadal i, si us plau, controleu-vos perquè està ple de torrons, de polvorons, de bombons, sempre que anem a comprar. Llavors recordem, quan anem a comprar, la llista ben feta amb el que necessitem. I això encara no ho necessitem. Per tant,
em sembla
ho aplacem...
que fas una mica tard, eh?
Ho aplacem una
fa
miqueta per més endavant.
Fa moltes setmanes que hi ha de tot.
Sí, llavors guardem sobretot aquests dolços per les dates assenyalades, perquè, que dèiem, no recomanem consumir-ne de manera habitual. I si els tenim a casa, sabem que ens criden, perquè això ens encanta, tot el que és dolç, a tots ens crida, i aquell moment en què estem més nerviosos o que estem cansats o que si ho tenim a l'abast, ho acabarem agafant. Per tant, reservem sobretot aquests productes per les dates assenyalades i intentem potenciar la fruita temporada, la verdura temporada, i fem-nos-ho com, per exemple, la recepta que us proposava de dir la taronja de postres amb aquell puntet de xocolata calentona, però que no sigui un consum habitual. Per tant, la llista feta, i aquests dolços els guardem per les dates de Nadal, els dies que toquen.
Ho intentarem. Esther Milà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens escoltem aviat. Adéu.
Adéu.
D'aquí a un parell de minuts tenim cita amb l'actualitat, la darrera d'aquest matí, últim flash del dia. Ens hi encaminem amb Phil Collins i aquest I Cannot Believe It's True. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa d'avui. La La multitudinària jornada Salut Mental i Inclusió a l'Alt Penedès aborda bones pràctiques en l'àmbit laboral i ofereix espai per a la reflexió sobre l'oci inclusiu. Organitzada per la Taula per la Salut Mental, la jornada està tenint lloc durant aquest matí a la sala d'actes de l'Escorxador, una sala completament plena, sota el títol Salut Mental i Inclusió a l'Alt Penedès. Després de la benvinguda institucional a càrrec del president de l'Àrea d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal, Jordi Bosch, i la presidenta del Turó Salut Mental, Rosa Colomer, la jornada ha començat amb la ponència Transformant Serveis, respectant drets al camí dels Quality Rights, a càrrec de tècnics de Salut Mental Catalunya. Quality Rights és un instrument que posa a disposició d'un seguit d'eines per transformar actituds i pràctiques en salut mental amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món des d'un enfocament participatiu. Tot seguit, dues taules rodones posen el focus, en primer lloc, sobre l'oci inclusiu i, en segon lloc, sobre bones pràctiques en l'àmbit laboral. L'associació Som Sense Adornir expressa la seva preocupació per l'impacte de les obres a l'Eixample en el comerç local. L'associació Som Sense Adornir ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per expressar la seva preocupació per la gestió i el calendari de les obres iniciades recentment a la zona de l'Eixample, coincidint amb les setmanes prèvies a la campanya de Nadal. L'entitat, que agrupa comerços del municipi, considera que l'actuació està afectant l'accessibilitat a la zona i pot tenir un impacte negatiu en l'activitat comercial. Segons l'entitat, les obres han reduït l'espai d'aparcament, han complicat la mobilitat de vehicles i han limitat les zones de càrrega i descàrrega, dificultant l'accés de clientela, veïns i transportistes. Som Sense Adornir lamenta també la manca d'informació prèvia sobre l'abast i el calendari dels treballs i assegura que no ha disposat del projecte abans de l'inici de les actuacions. L'Ajuntament ha informat per la seva banda que l'objectiu de les obres és eixamplar voreres i millorar l'accessibilitat amb un termini oficial previst de fins a 3 mesos, tot i que s'intentarà finalitzar abans de Nadal. L'associació sol·licita mesures per minimitzar l'afectació, com agilitar els treballs, facilitar l'estacionament provisional i millorar el sistema de zona blava. També demanar un canal de comunicació estable amb el consistori per futures actuacions. Us parlem ara de les subvencions de l'Ajuntament de Torrelles de Foix per l'adquisició de llibres i material escolar. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha aprovat les bases per l'atorgament de subvencions i ajuts a aquelles famílies que ho sol·licitin per a l'adquisició de llibres i material escolar. Serà subvencionable un 25% la despesa en llibres per al curs 2025-2026 de les famílies residents al municipi amb fills en edat escolar en el tram d'ensenyament obligatori i postobligatori, així com la despesa de llicències digitals. Serà subvencionable també un 30% de la despesa de la quota de material escolar per les famílies residents al municipi amb fills en edat escolar en el tram d'ensenyament obligatori i preescolar. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament fins al 9 de desembre. I el Club de Lectura de Sant Jaume dels Domenys es consolida com a espai de trobada literària. El passat dimecres 22 d'octubre va tenir lloc a la Biblioteca Alfons Maseras la tercera sessió oficial del Club de Lectura de Sant Jaume dels Domenys, dedicada a l'obra de Suquei Anaima, de Gemma Miralles, dramaturga, actriu i directora escènica valenciana. En aquesta trobada, els participants van poder gaudir d'una conversa enriquidora amb l'autora, que va compartir reflexions sobre la inspiració de la seva obra, els personatges i la seva mirada sobre la diversitat cultural, la intolerància i la memòria històrica. Aquesta ha estat la tercera lectura del club, que es consolida com una cita mensual per les persones amants de la literatura i la reflexió. Des del mes de febrer, les trobades han permès descobrir obres diverses i estimulants com L'aranya, d'Àngel Guimerà, Tres presoners, d'Aurora Bertrana, i L'illa del silenci, de Laia Vilaseca. La propera sessió del Club de Lectura tindrà lloc el dimarts 25 de novembre i s'emmarca dins del projecte Biblioteques amb D.O., dedicat aquest mes a la D.O. Penedès. Es llegirà la novel·la La bodega, de Noah Gordon, que servirà com a punt de partida per diverses activitats vinculades a la cultura del vi que s'organitzaran al llarg del mes de novembre a la biblioteca.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls. Cada 15 dies rebem a l'Eva Plazas de Cava Women a l'Empel. Avui acompanyada de tres dones vinculades a l'enoturisme. Com sempre, des de Ràdio Sant Sadurní, acompanyada pel Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de l'Empelt. Iniciem el capítol 4 d'aquesta nova temporada i avui l'Eva està acompanyada per tres dones vinculades al món de l'enoturisme.
Bon dia, Miquel. Doncs sí, ja estem a una nova edició del nostre espai L'Empel. Ja portem quatre... Avui és el quart programa on donem visibilitat a les dones del món del cava. Avui parlarem de l'enoturisme. L'enoturisme, que és aquesta paraula tan bonica que combina el vi i el viatge. Però ho farem des d'una mirada molt especial, com sempre, des de les dones que en són el pilar. Per si algú encara no ho té clar, enoturisme és molt més que visitar un celler. És viure una experiència, és tastar el paisatge on estem, emoció i cultura a través del vi del cava. I si aquest món s'ha consolidat amb tanta empenta és gràcies en gran part a les dones que n'han estat el pilar. Les dones que han obert camins trencant tòpics i posant ànima a cada projecte. I avui tenim tres exemples, tres cava women, que, amb les quals tindrem una tertúlia i explicarem les seves experiències en l'enoturisme. Tenim la Maria Baró. Hola, Maria.
Hola, què tal?
És una autèntica pionera de l'enoturisme. Va ser qui va posar en marxa l'enoturisme a Finca Doña Dolores de Freixenet, a Mèxic. Oi, Maria, tot un repte en aquell país.
Mare meva, sí, va ser el meu primer contacte. Bueno, esclar, jo em vaig casar amb un enòleg i llavors em va enganyar i em va portar a Mèxic. I en Freixenet vam anar amb un celler preciós, amb unes caves increïbles. El que passa que, esclar, vam arribar a un país que no es bevia ni vi ni cava, ni fet a Mèxic.
Tequila es bevia allà.
Home, tequila, cervesa, cubates, era lo normal, no? I llavors vam dir, què fem aquí? I el meu marit em diu, mira, això és com anar a l'Àfrica a vendre sabates i van tots descalços. Qui pica primer, pica dues vegades. Llavors, amb paciència, amb ganes, observant i mirant i escoltant a la gent, doncs, bueno, vam obrir l'espai al públic, vam crear que la gent s'acostés al món del vi, visita i degustació, i a poc a poc, vàrem anar fent cultura de vi.
Molt bé, Maria, doncs fantàstic. I la Maria, quan va arribar de Mèxic, doncs va venir a petar aquí Sant Sadurní un altre cop, al Penedès, i en aquell moment vas tirar endavant tot el projecte d'enoturisme de Caves Vilarnau, que allà és on sí, ens vam conèixer.
Sí, vam tenir la sort.
Sí, i ara doncs ets la responsable d'enoturisme, te'n vas anar cap a l'Empordà de sí, Peralada, no? D'aquest nou celler tan increïble que hi ha a Peralada, oi?
Supermaco, un projecte molt maco.
Molt bé, Maria, doncs ja anirem fent tertúlia i ens vas explicant totes aquestes experiències.
I tant.
Després també ens acompanyen la Glòria Cullell. La Glòria Cullell també és una dona amb una trajectòria brillant dins el món del vi i del cava. És nascuda a Vic, però també va venir aquí al Penedès. Ve d'una família dedicada a la distribució de vins i aviat doncs es va sentir ja la seva vida passava per viure al Penedès i per estar aquí en el món del vi i el cava. I és on vas fer arrels, no? És responsable de desenvolupament de nous productes a nivell global de Freixenet i Segura, i ara doncs també lideres aquests dos equips d'enoturisme dels dos cellers, oi, Glòria?
Tot sí, mira, des del... Bueno, gràcies per convidar-nos, a aquest programa tan xulo. Des del... del 2022, em van donar la responsabilitat de coordinar una mica el que és el Departament d'Enoturisme, tant de Segura com Freixenet. Un enoturisme que Freixenet, si parlem d'orígens, que comentava ara la Maria, no?, d'orígens a Mèxic, Freixenet jo recordo que ja se'n feia d'enoturisme, el turisme com a tal, les visites, no? Era el Departament de Visites, en deien.
Exacte,
departament
abans de visites, era visites.
O les relacions públiques, no? I, ostres, hi ha un canvi, ja hi va haver fa uns anys, perquè comentant-ho amb la Tònia Castells, que és la que porta el dia a dia del departament, ho dèiem, no? Abans no es cobrava per les visites. Mm. És a dir, que l'enoturisme, com a tal, ara és un negoci, però fa molt temps era departament de visites, la porta oberta, que vingui qui vulgui, i agraïts a que vinguin. I no es cobrava ni la copa que es donava, no? Ni les ametlles, sí, ni... Sí. I ni a Segura ni a Freixenet. I llavors, bueno, ja, jo penso que hi va haver un canvi en el moment que es va decidir començar a cobrar, i perquè és que realment el que no es fa pagar no es valora. Mm-hmm. I en el moment que ja comença a cobrar i ja es comença a veure, ostres, tu, que això pot donar uns ingressos bons pel celler i tal, jo penso que quan aquí se'n dona compte el sector en general, a tot Espanya, a Rioja, a Jerez, nosaltres, de que això és un negoci. I aquí comença el gran boom de l'enoturisme, no només nosaltres, sinó al Nou Món, pues, a Mèxic, a Califòrnia, a Austràlia,
Xile.
Itàlia, Xile, etc. I aquí ha sigut un boom. I avui en dia, pues, hi ha molts cellers que l'enoturisme és una part molt important del seu ingrés anual, sí.
Molt bé, superinteressant, eh? Del departament de visites, que deia la Glòria, passar al departament d'enoturisme com a tal, i al final que sigui una de les potes importants del negoci dins d'una empresa de cava. Molt bé, i també tenim amb nosaltres, avui tenim tres donasses, de l'enoturisme, tenim amb nosaltres a la Júlia Gómez, que és un altre referent en aquest món. Ella durant 10 anys va estar formant part de l'equip d'enoturisme de Codorniu, i també un dels cellers mítics per visitar. Jo recordo quan els nens eren petits, no? Anaves d'excursió a Codorniu, que ara això deu ser impossible, i et donaven aquell Benjamín, no? Que tots a l'autocar ja obríem durant l'autocar, i potser teníem 10-12 anys o menys i ja obríem aquell Benjamín, no? Tot això també ha canviat molt. Si voleu, després podem parlar de les visites escolars als cellers, i de la cultura del vi, també un tema superimportant. Però ara la Júlia, doncs, està en un projecte més personal, anomenat Vibracions, buscant una mica més aquest pas més de l'enoturisme, no? Júlia, gràcies per venir. Explica'ns això d'aquest Vibracions.
Gràcies a vosaltres. Bueno, al final, quan has treballat molt de temps a l'enoturisme, no vaig estar 10 anys, vaig estar gairebé 19 anys.
Ah, val.
No, però val la pena, perquè veus tot l'evolució. Aprens, no, realment, com és l'enoturisme i vols que com la gent ho viu, no? Per mi és una experiència, i a través de les experiències que s'han fet tastos, s'han fet maridatges, s'han fet moltes coses, neix aquest projecte que es diu Vibracions, on te barregem precisament, no, el que volem és que la gent vibri, que la gent s'emocioni i que la gent, doncs, realment aprengui el que és fer un maridatge amb música, però no només amb música, sinó al final és aprendre que quan estem en algun lloc podem vibrar, no? I per mi és un complement on tu dius, no? M'agradava molt quan deies barrejar el tas i el so, la copa i la melodia. I això no només fer-ho a les bodegues, sinó extendir-ho, doncs, a molts altres llocs per parlar d'enoturisme.
Perquè, tornant una mica al que deies, Glòria, no?, del passat, és a dir, d'allò que era el departament de visites, des de la vostra experiència, quan veu començar, com ha canviat, no? Deies això de que abans era departament de visites i ara la gent ja ha de pagar, però en aquest sentit, com ha evolucionat tot això?
Bueno, moltíssim, és que és clar. Una barbaritat. Jo recordo que, bueno, esclar, allà a Mèxic vam començar a fer gratuït perquè el que volíem fer era cultura de vi, però cobràvem la degustació, perquè a Mèxic els agrada molt beure, i vam dir, si no, això no tindrà fi. I a poc a poc, vam anar inventant coses paral·leles a la pura visita. O sigui, ha d'evolucionar el turisme del vi, no és només vinc i faig la visita, sinó que hem de fer moltes més coses complementàries a dins i a fora, no? I jo penso que d'aquell inici de la visita de rigor, la gent et demana altres coses, i si no els crees no tornaran al teu celler, o sigui, que és per lògica.
Clar, perquè de fet si han visitat una vegada, clar, és com que ja, si no els ofereixes res més, sí, ja no poden tornar a venir, no?
No?
Per
no
tant, has de sí, portar aquesta experiència perquè puguin tornar, no?
I per això han crescut tant els esdeveniments dintre dels cellers, no? Nosaltres a Mèxic vam fer, teníem un calendari, 6 esdeveniments, la festa de la paella, la vendimia, el concierto, no sé què, i teníem, n'hi havia alguns que teníem més de 10.000 persones en 3 dies, llavors és una bestiesa, no? Però era una dimensió, la dimensió del país, que és molt més gran, són 100.000 habitants, i aquí no és el mateix.
Molt bé.
Jo penso, a mi, com que estic rodejada de gent del món de màrqueting que no venen del vi, són gent que em fan obrir els ulls amb coses que nosaltres ho tenim tot tan assumit i ho vivim tot tant de dintre i des de sempre tenim el cap al costat, l'ampolla al costat, el celler al costat, que no hi donem valor. Sí. Llavors, quan tens gent de fora que no tenen res a veure en el món del vi i gent que estan treballant al màrqueting, al món de cosmètics, al món dels detergents, i et diuen, però tu te'n dones compte que teniu un showroom natural de la marca? Tu te'n dones compte que això els d'Ariel no ho tenen? Tu no pots anar a veure la fàbrica d'Ariel com es produeix o Nespresso mateix, no? Sí. O sigui, grans marques que... Nosaltres tenim un showroom natural que està a disposició de la gent per venir-nos a veure, i això és una mina.
Sí.
Llavors jo penso que hem hagut de digerir nosaltres mateixos, veure nosaltres mateixos, que això podia ser un negoci que, a més, cada cava en el seu, la seva dimensió, gran, petita, pots, o sigui, tu li pots ensenyar, tens el client allà, et ve a veure a casa, el tens amb tu 2 hores...
I paga.
I li paga.
Jo els hi dono les gràcies
cada dia. Exacte, i a més a més els hi pots explicar la teva filosofia de marca sense que ningú més al costat vengui la seva, no? I això, quan ens n'hem donat compte, és quan hem dit, ostres, tu, això, i a partir d'aquí ja anem endavant. Però no va ser tan fàcil, tampoc, donar-nos en compte, eh? Era al revés. Vull dir, jo em recordo al principi, i què vindran a fer? El que vol dir... És que, a més, pensem que el món del vi és un tema cultural que és molt aspiracional. I això, la gent venen a culturitzar-se sobre el vi, no?
Totalment.
Amb uns espais preciosos, clar, que això també suma-li, no? Que els espais ja hi eren, els hem adaptat perquè siguin amb els serveis que han de tenir, mínimament. L'Enoturisme Penedès va fer una gran endreça, no? Les nostres amigues, de dir, has de tenir mínim els lavabos, l'espai, la barra, les gates, la botiga, i un cop tenies les mínimes condicions podies obrir al públic, perquè si no ens haguéssim cremat. O sigui, el que havíem de fer és que cada celler millorés l'experiència. No? Sempre els deia allà a Mèxic, si vols obrir al costat, fes-ho millor que nosaltres, perquè això ens obligarà a ser millors cada dia.
I aquest canvi, no?, de paradigma, no?, que dèiem, no?, eren gratuïtes i era com unes relacions públiques, però després va arribar un moment que venien les agències i se'ls feia gratuït i amb els particulars se'ls pagava, o sigui, els penalitzàvem i fèiem que paguessin l'entrada. Que és veritat que després hi havia bodegues que regalàvem la copa, no?, o regalava el Benjamí. Però, bueno, aquest canvi de paradigma no només ha estat amb entendre el no-turisme, sinó també com ens hem adaptat a les necessitats i com hem cridat, no?, aquest turisme que vingués a casa nostra, no?
El fet de cobrar també ens ha permès que fóssim un departament més ben vist, no?
I això també, clar,
sí, no? Perquè si no, a nivell de màrqueting, què passava? Que érem un departament que érem una ruïna, no? No, l'has de posar en valor primer com a valor de marca, que és intangible, el tatuatge que s'emporta la gent quan després de la visita, i l'altre, començar a cobrar i començar a fer experiències i tenir una botiga que també...
Clar, que porti negoci, clar.
Sí. Tot això ens ha fet veure com aquells... Bueno, potser fan alguna cosa bona, no?
Sí. Bueno, i ara, en l'actualitat, jo penso que hi ha un mapping, no?, de diferents cellers al
brutal
sector, de diferents, a més, ofertes. Tu pots anar ara a un celler a dinar, a sopar, i no visites caves.
Ja, també. O el wine bar, no? El fenomen dels wine bars després de la pandèmia una mica va ser com... No? Que la gent ja té com establert el diumenge. Ah, què puc fer? Doncs me'n vaig a ja no a visitar, sinó anar a fer la copeta, anar a fer l'aperitiu a unes caves o a un celler, no? Llavors hem aconseguit que dins de molta gent el diumenge al matí, quan ha d'anar a fer un vermut, pensi, ah, doncs, i per què no vaig a un celler, no?
Sí.
I això és una feina que s'ha fet durant tot aquest temps. I jo crec que el tema de la pandèmia, no?
Ens va ajudar molt.
Va ser allò...
La postpandèmia.
La postpandèmia, i sobretot també va ser molt bo per la gent d'aquí, del territori, que va descobrir llocs que ni coneixia.
Sí,
no? Va ser després de la pandèmia, és com dir... molts llocs que la gent no coneixia ho anava a veure i es van obrir els wine bars. No sé, el tema del wine bar estan funcionant molt bé, no? Els cellers, o és un més a més?
A veure, jo penso que cadascú ha de valorar una mica les seves... com ho tens, i el wine bar també... Jo sóc poc partidària d'obrir el lloc i dir, a veure, ja amb qui ve avui, no?
Clar.
Vull dir, perquè... La dinàmica d'avui en dia d'hostaleria, la falta de gent, falta de professionals, que això és algo que tenim un problema tots, jo penso,
gravíssim,
tots, gravíssim, és algo que ens està influenciant en aquest tema. Llavors, tu has de saber quin espai tens, quina gent et pot venir a veure i decidir també els horaris. Això és un tema complicat.
O fer-ho com un complement, no? A vegades de dir, faig una activitat, no? I quan monto aquesta activitat, aquest concert, o una classe de ioga o el que sigui, muntar-ho com a activitat complementària, és a dir, de com estirar per darrere, que ja saps quan obres aquest espai, no? Doncs ja tens altres activitats.
Crear l'oportunitat de venir. A vegades ens passa una mica com els hotels, que la gent no acostuma a anar a menjar als hotels. Costa als restaurants dels hotels, a vegades, que vingui gent de fora que no estigui allotjada. Això ens passa una mica a vegades. Si no vaig de visita, no em quedo a dinar. No, al contrari, pots venir a dinar i no cal que venguis a visita, que ja l'has fet, no? I llavors s'han de crear coses noves.
Correcte.
Tastos diferents, festes diferents, bueno, totes aquestes activitats que ens ajuden a repetir, no?
Sí, i a ser creatius a la vegada.
Molt bé. I una mica per, així, per donar un toc més divertit, jo us volia preguntar si teniu anècdotes d'aquests visitants que han vingut i que alguna vegada hi ha alguna anècdota que us hagi passat d'algun bueno, visitant, d'alguna visita...
Jo Mèxic em podria explicar mil els mirals. Perquè, esclar, primer era molta gent, no sé si portàvem 5 anys, ja portàvem 100.000 visitants a l'any, passava de tot, de quedar-se gent a dormir després d'un casament perquè no trobava les claus del cotxe i no hi havia qui els vingués a buscar, i quedar-se a dormir allà mateix a les caves, a dir, a fora
del sofà.
Sí, perquè, bueno, és que passaven moltes coses.
O de trobar-te unes sabates, no?, després d'un esdeveniment, i trobar, mare meva, que han marxat descalços, no?, el que ha passat.
Sí, sí, sí.
Bueno, i allà a Vilarnau també ens havíem trobat de tot, allà a la vinya, sabates, jaquetes del nuvi,
de tot. És molt divertit. Esclar, i l'espai casaments, no?
Que també un altre.
És una altra font d'ingressos molt important. Els lloguers és una altra font d'ingressos. Nosaltres repartíem una mica entre l'ingrés de la visita, ingrés de botiga, ingrés d'esdeveniments. Eren les tres potes principals.
No, doncs tens un rendiment com molt més ràpid.
Exacte.
I després, ja que la Glòria també està molt posada amb el tema de desenvolupament de nous productes, el tema dels joves, com creieu que podem arribar més als joves? És a dir, jo veig que hi ha una tendència als joves de la zona del Penedès i tal, que hi ha un interès pels vins, però potser ens falta molt, molt per recórrer a nivell de joves. Llavors, com penseu que podríem arribar-hi? Què podríem... No sé, jo crec que és el gran repte que tenim, no? Ara mateix, és a dir, tenim consolidat que ens visiten gent dels 40 o dels 50, però a nivell dels joves...
Mira, jo et poso un exemple. Ara fa poc va venir un grup de joves... de 31, 30, 20 i alguna cosa. Tot eren joves així, parelles i tal. I escolta, s'ho van passar pipa. Van fer un dinar allà a Segura Viudes, un brunch, visita... A més, els vam obrir només per ells. Ho van sentir superexclusiu. Al cap de 15 dies, una persona del grup, la seva mare ho va veure, diu, jo també vull anar aquí. O sigui, s'han anat multiplicant, ells mateixos s'han anat dient... Jo penso que és oferir-los realment veure cap on te volen anar i oferir-los el que els agrada. I jo crec que la gent jove, passar una jornada, un dissabte, passar-lo amb un celler, els agrada.
És que jo penso que potser és una gran oportunitat per ells perquè puguin conèixer el món del vi. És a dir, potser el món del vi, si van a una fira i els hi ofereixes una copa, en aquell moment, doncs pel que sigui, no els hi pot interessar. Però clar, el fet de venir... en un lloc concret, en un paisatge concret, en una experiència, no? Totalment. Parlàvem d'experiències, potser és la manera. Aquí potser tenim replantejada de dir, potser l'enoturisme pot ser la manera d'arribar a aquest públic jove que ens costa tant arribar al món del vi, no?
I a mi em preocupa molt perquè, esclar, els joves es cuiden molt, cada vegada més, eh? Mm-hmm. I el món del vi, que patim en general, que es veu menys en general, però els joves, n'hi ha molts que no veuen. Perquè es cuiden, perquè fan maratons, perquè fan esport, perquè no sé què. Llavors dius, bueno, però sí que et pots permetre veure menys, potser en social, potser amb esdeveniments com aquests, i descobreixen que ho poden compartir amb amics, i és un superplan. Els hi poses un escenari bonic, com pot ser qualsevol de les caves que tenim aquí, o de les vinyes, o una activitat a peu de vinya, i els expliques quatre coses que ells puguin explicar, que siguin fàcils de recordar, i això és una superexperiència. Jo penso que és molt xulo. Tenim com molts elements per seguir creixent.
exacte.
Molt bé, molt bé. Home, això és una gran notícia, que
sí.
Tinguem molts elements per sí. continuar creixent. Doncs res, crec que ens queda un minutet, dos minutets. No sé si voleu dir alguna cosa més de l'enoturisme, de la vostra experiència com a dones, que us hagueu trobat durant tota aquesta gran carrera professional que porteu totes. I dieu, si voleu dir qualsevol cosa més, això donaria per molt, eh? Aquesta tertúlia podria donar per hores.
El turisme és un sector bastant femení, hi ha més, en quant a serveis, més dones com es, i entrar en el món del vi és molt més apassionant, jo penso, i jo crec que això, jo com a conclusió diria, encara ens queda molt de camí per fer, tenim molts de complements amb elements nous que es creen i encara segueix la inquietud i les ganes de seguir visitant cellers i veient propostes al voltant del vi.
Jo diria seguir treballant, no? Innovant-nos i creure el que tenim, perquè realment tenim productes molt, molt bons, no? I com en diu la Maria, queda molt per fer.
Sí, jo també seguiria primer que hem d'innovar i després mirar a fora, mirar altres coses que estan passant en altres sectors, no quedar-nos només en el sector del vi.
Sí.
I pensar també en totes les noves tecnologies, com les podem adaptar, com les podem adaptar a les nostres experiències.
I
en un moment, jo penso que hem de som conscients, però mai deixar de recordar que venen a casa nostra a viure una experiència, a moments memorables.
Totalment.
I que la vida és feta d'experiències, i el que no... I després també pensar molt en com la gent viu en les experiències avui en dia. Mm. El que no es penja no ha existit. Mm. El que no es comparteix a xarxes no ha existit.
Que...
Amb la qual és així.
Sí, sí, és així,
no?
Glòria.
No es penja,
si
no es penja a xarxes, vull dir.
A xarxes, sí, sí, és així.
Llavors, pensem-hi. O sigui, aquell moment, aquella taula que tenim tan mona ha d'anar amb la marca al darrere, sí. Hi ha d'haver el logo en algun lloc. O sigui, pensem que, ai, això ho penjaran, vale. Ostres, hem fet aquesta bandeja tan mona d'embotits. Bueno, doncs que hi hagi la marca a la bandeja d'embotits, a lo millor, o els plats, els tovallons. O sigui, pensem en aquestes coses perquè realment serà a través de les xarxes on la gent ens coneixeran.
Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per ser avui aquí. La veritat és que aquest programa de l'Empel està tenint unes donasses parlant del cava, parlant de les seves professions, i penso que, com sempre, el nostre objectiu amb Cava Women és donar visibilitat a totes aquestes dones que hi ha darrere l'ampolla de cava, no? I que fan, doncs, que aquest sector sigui molt més femení i tingui la visibilitat, les dones sobretot, que es mereixen. Moltes gràcies i ens veiem al proper programa.
Gràcies.
Merci. Gràcies.
Tornem demà divendres. Adéu-siau.